Tarragona. A Catalunya amb la llet no hi ha hagut problemes, Manolo, però amb pinso sí.
Bueno, i aquí sobretot el que s'ha de mirar...
I el pinso és el que aguanta tot el sector ramader, sí, sí, del país. Sí,
exactament.
El que sí que s'ha de mirar és que l'Estat ha d'ajudar el sector primari a trobar alternatives a aquest pinso que no arribarà, als cereals que no arribaran i a tot el que no arribarà, perquè és evident, el pinso de l'Ucraïna no arribarà en molt de temps.
Correcte.
I l'oli de girassol, que ja no ha arribat, que ja ha estat desabastit als supermercats de Catalunya, no d'Espanya, de Catalunya, ja no els trobes, i que, clar, la gent a poc a poc les necessita.
Perdona, aquí sí que hi ha hagut especulació, clarament,
però, David...
Perquè, home, 24 hores després de la invasió ja estava...
David, és que la gent se va llançar corrents a buscar-lo.
En aquell moment... Sí, no sé com som així, paper de vàter, oli de girassol...
Les fàbriques de conserves de Galícia tenen ja un problema... d'estrenyiment per culpa de que no tenen l'oli de girassol per les conserveres. Uh-huh. Cuidao el que està passant, eh?
Jo volia dir que m'ha semblat molt ponderat el senyor Carles Folch i com ha parlat i com ha estat explicant que realment els hi perjudica enormement aquesta data del dia 29, que és massa lluny, i això que demostra, per mi, demostra que el govern no té capacitat de diàleg amb els sectors. Probablement per aquesta dinàmica que ha descrit ell mateix, que amb els sindicats oficials és molt difícil de parlar-hi, perquè el que han buscat és això, seus grans, no sé què, però estar al costat de la gent, no, almenys s'ha vist sempre. Hem vist dues ministres que han dit coses que no han estat les mateixes. És clar, acusar en els transportistes aquests, dient que són gent d'extrema dreta i grups...
Violents, va fer servir la paraula,
sí,
era violents.
Va dir violents, no? Oi? Sí, doncs la veritat és que no em sembla bé, han de buscar el diàleg. És a dir, si un es presenta a les eleccions, bàsicament, és per dialogar i per parlar. Perquè així es fa la política.
Sobretot perquè el que sí que està en joc, en el cas concret del transport, diguem-ne que avui estan en aquest cinquè dia de vaga, si s'hi suma la patronal, aleshores sí que hi haurà molts problemes d'abastiment en tot. Si no, perquè tot va amb camió en aquest país.
És que no tindrà més remei, Pol, no tindrà més remei. La patronal aquí serà arrastrada al conflicte, no serà el motor del conflicte. I perquè la posta, que és la base no controlada, la que està creant el problema. Per tant, la patronal no tindrà més remei que seguir.
Clar, però fixa't el que ha dit el senyor Folkeman. És a dir, jo li he preguntat obertament, si la data del 29 no es mou... És molt fàcil, és molt probable que hi arribeu, i el mateix Folch que ho deia, sí, és molt probable que hi arribeu, però és que Pedro Sánchez, l'entorn de Pedro Sánchez i Pedro Sánchez, la data del 29, l'han marcada tan a foc i d'una manera tan clara i meridiana que no sé quin marge hi ha, diguem-ne,
a canviar-ho. Això té una solució fàcil, perdoneu. Tu pots decidir el dia 29 amb efectes retroactius a dia 1 de març. O sigui, podem buscar maneres. O sigui, jo puc entendre que tu necessites temps...
Clar, però com baixes el preu de la benzina a efectes retroactius?
No l'has de baixar, però pots aprovar unes ajudes a la gent que ha hagut de pagar un extra, no? Diguem. Dic jo, vull dir que tu pots compensar d'alguna manera. Tu pots dir, escolta,
hi han d'haver compensació.
Jo necessito un temps per fer el paquet sencer, per analitzar la situació, vale, d'acord, però tinguis amb aquestes ajudes han de tenir en compte tot el temps en què hi ha hagut aquest excés de preu, no només a partir del dia 29.
Tu vas entendre les declaracions de Bolaños aquesta setmana? És a dir, clar, és que la manera d'expressar-se de vegades és tan important com el fons. I clar, jo quan el sento dir el dia 29 bajaremos el precio de la luz, del gas, de la gasolina y lo haremos con acuerdo o sin acuerdo, clar, el més normal que és que passi el que va passar, que se li diu, bueno, pues si lo haréis con acuerdo o sin acuerdo...
Ja ho podeu fer ara.
Ho dic perquè és la reflexió que mira que hem anat parlant avui amb vosaltres, ha sigut amb el senyor Folch i dels transportistes, però vull dir que des d'aleshores aquí al programa hem anat parlant hem parlat amb la metal·lúrgia, hem parlat amb el sector tèxtil, hem parlat... I tothom et diu el mateix, però bueno, si ho tenen tan clar, aleshores què ens estan dient? Que ens hem d'ofegar fins al 29?
Sí.
Per quin motiu, no?
Jo crec que sí que, o sigui, sí que és evident que si el Consell Europeu s'aconsegueix deslligar el preu del gas de l'electricitat, això té un efecte immediat i no té un efecte sobre les arques públiques. És que jo crec que aquí hem de veure que no és tan fàcil. O sigui, això de baixar els preus, tu pots baixar el preu amb la teva part, que són els impostos, que en alguns llocs és el 50%, però en altres és el 30%, és el 20%,
sí.
I si la preu de l'electricitat continua pujant, doncs arriba un moment que aquesta rebaixa no serveix de res. Vull dir que jo, o sigui, jo puc entendre, diguem, el govern espanyol. El que passa és que jo crec que aquesta insistència que tenen el Consell Europeu i aquesta gira que està fent Pedro Sánchez ara és perquè realment, si no s'aconsegueix el preu del gas, l'estat espanyol no té tantes eines per baixar el preu del... Mira, al final estem en un mercat que és un mercat regulat en el que la Unió Europea marca les seves normes i, per tant, la sort de Pedro Sánchez és que ara hi ha molts més països que veuen que és, que s'ha de fer aquest pas, no? Però si no ho aconsegueix... Avui em sembla que es veu amb l'Olaf Scholz. Si no aconsegueix convèncer els alemanys, aquí ho passarem malament, perquè no està tan clar com pots baixar el preu de la llum així, via decret. Diguem, el que pots fer és ajudes, el que pots fer és treure tots els impostos, però si el preu del gas continua disparat...
Sempre hem dit abans que s'ha arribat tard, perquè aquest tema està sobre la taula des de fa molts mesos, i que ara una guerra els hi hagi posat encara més sobre la taula, doncs la veritat és que fa vergonya.
Tu que coneixes molt bé, tu veus, un segon, Manolo, Teresa, tu veus alguna opció que Europa faci la marxa enrere que proposa Pedro Sánchez? Perquè bàsicament el que està proposant Pedro Sánchez és que Europa recuperi un topall que Europa ja va decidir
que no ho tindria.
Que el fulminava.
Sí, sí.
El topall dels 180 euros ja existia. Sí, Europa va haver un moment que el va treure. De fet, el va treure, i ho vam explicar nosaltres al programa l'altre dia. El va treure i va decidir passar-lo de 180 a 3.000.
Sí, no sé quina bestiesa.
Aviam.
Jo la veritat és que penso que no ho veig, perquè hi ha d'haver una mena de negociació, que és la negociació més important, que és la del dia a dia, la de sota, etcètera, etcètera, i no les gires quan ja ho tens tot bastant perdut. De fet, és veritat que la Unió Europea, sempre tots els europeistes diem, jo ho dic poc, s'ha fet a cops de bastó, diem-ne així, i potser si ho veu, reacciona. I a mi la senyora von der Leyen em dona moltes bones vibracions, perquè penso que en relació al senyor Juncker anterior s'ha mogut d'una forma molt més clara. Però per ara no ho veig.
Per mi, parlant de l'extrema dreta dels refugiats, és més perillós pel tema de l'extrema dreta, el tema preus i malestar social que això pot provocar,
sí,
que no passa el tema refugiats, per
potser
exemple.
Sí.
Per mi,
potser sí, David, tens raó.
Aviam, jo voldria dir-vos una cosa. Aquí estem vivint una certa paranoia producte de la fàbula del rei desnudo. Val? Aquí el senyor Sánchez i el govern han quedat despullats, però absolutament despullats, d'una pèssima política que han portat a terme, d'una generositat suïcida subvencionant a subvenció, però t'han aportat molt de despesa, per una hiperinflació d'un govern desproporcionat, per exemple, teniu el cas escandalós dels 20.000 milions d'euros per a la senyora Irene Montero.
Manolo, aquests 20.000 milions no són... És que no, o sigui, no, és que no són del Ministeri d'Igualtat. O sigui, això dels 20.000 milions és el que fan els governs, que comencen a sumar tot de coses que no són del Ministeri d'Igualtat. Aquí hi havia 0
anys... D'acord, però anem a veure. Això està al servei d'una ideologia determinada. I això és el que no pot fer un govern. Un govern no pot apoyar cap ideologia. Ha de ser gestió.
Ajuda als 0-3 anys...
No, David, del bé comú.
Però el 0-3 anys és bé comú, no?
No, és que...
La dependència és bé comú,
dic,
o no?
Sí, però et vaig dir una cosa. No és aquest el problema gros. El problema gros és la quiebra de l'estat espanyol. ¿Vale? És el 125 o 130% del PIB que tenim en deuta pública.
Sí.
I aquests senyors han quedat despullats per incapacitat de governar i d'administrar. I aleshores ara se troben que tenen una deuta tan brutal que la tenen que satisfer com sigui. I d'on surten els diners? De la teva butxaca de manera. Aleshores, què passa? Que no poden baixar els impostos. Aquesta és la veritat. Han quedat despullats per una panda d'incompetents.
Com pots baixar els impostos si has hagut de pagar ERTOs a treballadors durant mesos i mesos? Vull dir, clar, és que aquí s'ha hagut de desplegar una acció pública.
Això ho han fet tots els països d'Europa, eh? Això és una part petita, atenció, eh? En aquest moment han gestionat catastròficament malament. Perquè són... Mira, jo tinc una experiència, però la contaré. A veure si se'n doneu compte el tema. Jo era molt amic, no sé si era perquè ara no sé si s'ha mort, perquè ara fa temps que no tinc comunicació amb ell, del cunyat de Humberto Ortega i Daniel Ortega, el president i el jefe revolucionari que va fer la revolució a Nicaragua. Era íntim, ¿vale? I durant un any vaig estar tots els dies amb ell, per almenys 5 hores al dia, en Washington. Aquest senyor, que va fer la revolució, i que és fill d'un empresari de San José, de Costa Rica, aquest senyor me va dir, Manolo, és que jo veia unes coses brutales. Eren una panda d'ignorantes, aquells companys millors de la revolució nicaragüense. I ells postulaven, nada, que hay que hacer el bien público, ayudar a la gente y tal y cual. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se financia? Dice, con la máquina de billetes imprimiendo más billetes, coño. Això és la mentalitat de molta part de l'esquerra. Són faves contades. Tu tens el que tens, no el que vols tindre. Ergo, què has de fer? Administrar bé els recursos, no fer despesa, no fer el gasto tan bèstia que tenim en aquest moment a aquest país i justificar cada peseta o cada euro que se paga, que és el que ara no està passant. I per això et dic, per mi és la fòbula del rei desnudo. S'han quedat en pilotes. I entenc que digui, hasta el dia 29, i si pogués dir hasta el dia 39 de maig, ho diria també. És que, de veritat, aquesta gent està demostrant una gran incapacitat.
Jo l'única cosa que afegiria és que, com ell diu molt bé, ja fa temps que això s'arrossegava molt.
Claro.
I és que si això, la guerra, ara sembla que sigui la causa de tot.
Però el problema, segurament, jo crec, de fons, és que el debat polític ara mateix que s'instal·larà és aquest. És a dir, sobretot perquè hi va haver també aquesta conferència de presidents a la qual es va parlar i es va dir, a banda de les autonomies, que hi hauria quartos per tot el tema de l'acolliment, etc, que ja ens ha explicat aquest matí la Mireia Mata, que sí, que a més Europa s'ha compromès, que hi haurà fons europeus, que val, perfecte. Però hi ha aquesta qüestió de què ha de fer el govern espanyol amb els impostos, bàsicament perquè la gent no, i per, jo estic bastant d'acord amb tu, també, David, en que aquí sí que l'extrema dreta, diguem-ne, i pot haver-hi un recorregut i s'ha de gestionar molt bé, perquè al final la gent, a final de mes, paga, i paga moltes coses. I tu, la factura de la llum fa molta mandra, però si la llegeixes et queda molt clar què és el que estàs pagant, que són impostos, i què és el que estàs pagant, que és consum. I quan tu vas a la benzinera i omples el dipòsit, tens molt clar què és el que estàs pagant. Bueno, tens molt clar. Si ho mires, és molt fàcil, diguem-ne, no? De saber què estàs pagant d'impostos. I hi ha una realitat, que és que mentre el preu de la benzina es dispara, vol dir que el govern espanyol cada vegada recapta més.
El que jo no sé, Pol, és que, perquè això ho hauries de parlar amb un expert, però pel que jo tinc entès, l'estat espanyol tampoc pot reduir els impostos dels hidrocarburs així a la brava. No. Perquè també hi ha unes directives europees. Clar, és que aquí...
Ho ha fet Alemanya, ho ha fet Itàlia, ho ha fet França, ho ha fet Portugal, ho han fet 9 països, 7 països.
No sé quina fórmula hauran fet, vull dir, no ho sé, no? Ara estic parlant... El que jo estic dient és que ens hem donat unes normes entre tots que han lligat de mans també als estats d'alguna manera, i segurament jo crec que és...
A veure, alguna cosa ho poder fer, perquè si anuncia la data del 29 d'una manera tan clara,
sí,
con acuerdo o sin acuerdo, vol dir... Jo quan sento el ministre de la presidència dir con acuerdo o sin acuerdo, jo visualment el que veig són dos informes.
Sí, sí, sí.
Con acuerdo
i sin acuerdo, diguem-ne, no?
Exacte, vull dir que jo entenc, diguem-ne, que...
Una opció és saltar-se la normativa europea i dir, escolti, vostè ja em multarà si vol d'aquí 3 anys, però jo ara he de fer això. Saps què vull dir?
Ja, però ho veus, això? És a dir, amb Calviño... De vicepresidenta i ministra d'Economia, amb el discurs que ha fet fins ara, la veus a Calviño aprovar? Jo no ho veig.
El que és evident, igualment, és que amb el tema de la gasolina algo s'ha de fer. Això està clar.
Mira, el barril de Brent, ho dic perquè nosaltres, aquí el problema, a més, no ho hem explicat dia a dia, perquè tampoc ho fem habitualment, però el dia 8 de març, que el barril de Brent va arribar als $130, pràcticament, ho vam explicar, perquè, a més, va ser el dia en què el preu de la llum es va... El preu de la benzina i del gasoil... es va començar a disparar d'una manera desmesurada. El dia 8 de març va arribar al 129,50 dòlars. Una mica menys traduït en euros. Des d'aquell dia, el barril de Brent no ha parat de baixar. Alguna fluctuació, diguem-ne, que hi ha hagut al mig, perquè avui torna a estar a 108, per entendre'ns, val? I havia arribat a baixar fins a 98 fa només 3 dies. El problema és que ens van dir que el preu de la benzina pujava perquè el preu del petroli s'havia desbocat i ja fa més de 10 dies que el preu del petroli va a la baixa. Tu ho has notat? No. A la benzinera, que vagi a la baixa?
I la llum passa igual.
Ha passat el mateix amb la llum i ha passat el mateix amb el gas.
Per tant, també ha passat el mateix amb el gas. Jo el que dic és, l'Estat ha de dir, jo baixo impostos, però li ha de dir a l'empresa... vostè no pot posar segons quins preus. Saps què vull dir? Perquè és que si no estem jugant, estem fent trampa. Perquè llavors aquesta rebaixa d'impostos, si no es repercuteix després en el preu, anirà al compte de resultats de l'empresa. Vull dir, per tant, no servirà de res.
Aviam, aquí hi ha una cosa que té dues cares. Una és la cara del govern, que ha quedat en pilotes, diguem-ho clarament, i que no té diners per poder financiar tot el que ha de financer per la deuta que ha acumulat. I l'altra cara és la cara, dura, dels oligopolis.
Ah, exacte.
Vale? I aleshores, a la cara dura dels oligopolis n'hi ha que posar el passiu, no els actius, el passiu. Esta gent, i això ho conec una mica, esta gent de les elèctriques i companyia, esta gent han sempre pactat a priori amb els partits el manteniment de tarifes. I ho dic perquè jo vaig ser utilitzat per anar a Londres els anys 70 a pactar el lobby aquest amb el senyor Fraga, que ja tots veien que era el futur home fort de la política espanyola, a concertar les tarifes com a garantia a canvi de finançament al partit. I Fraga va dir que jo us escucho, però jo no accepto financiacions condicionades. ¿Vale? Aleshores, com que ho he viscut...
Encara sort.
No, no, perdó. Ja anava... No, no, i al meu costat...
Si hauríem a saber el votem.
I al meu costat, el que va anar d'interlocutor, jo va ser d'introductor d'embajadores, va ser un notari de Madrid. O sigui, que no era una broma, eh? Un notari de Madrid. Aleshores, aquesta tradició ha continuat. I tots els governs... Per això, els senyors que se'n surten del govern peguen la volta a la porta i s'entren les elèctriques de consellers, clar. Home, és un escàndal.
N'hi
ha que dir-ho,
sí,
una vergonya.
Sí. Un
escàndal.
És que el Partit Socialista Obrer Espanyol...
Ja ha fet el mateix. Felipe González.
Com l'altre dia vam veure a la televisió.
No, ha fet el mateix.
Home,
per això te dic. Aleshores, què passa?
No estan lliures de culpa. I ahí no està, poden
fer-ho. Ahí està. Teresa, ahí està. Aleshores, al passar això, és molt difícil fluctuar amb el preu. I clar, ells s'han trobat una excusa paraigües extraordinària. La Comunitat Europea ha posat un sostre i ha dit que tal quantitat. Una comunitat diu que el gas marque la tarifa. Home, escolta, Espanya té un gas molt més barat que Europa, que li ve gràcies a un gran català, Durán Farell,
Sí.
Que no era de res, precisament, Gràcies a Durán Farell, Espanya té una garantia de gas subministrat des d'Argèlia molt més econòmic que el resto d'Europa.
Sí, sí.
Perquè aquest gas no pot fer la substitució del xantatge del senyor Putin? Pregunto jo, primera. Segona, per què els senyors alemans han sigut tan irresponsables de posar-se l'argolla al coll amb el pacte amb Putin pel gas quan el senyor Reagan, i això ho vaig viure jo en la Casa Blanca, no és que m'ho han contat, ho vaig viure jo, dir, no feu això, no sigueu animals, l'any 81-82, no sou animals perquè financeu la corda que vos ofegarà des de Rússia. Ho diuen la Casa Blanca desesperat. I ara diré més. Se va financiar el gasoducte des de Rússia fins a Alemanya a coste zero. Finançament a coste zero. És a dir, se va financiar l'obra i no es va cobrar els interessos del capital que es va posar en l'obra. I això tots estan callats com a putes. ¿Vale? Ho dic així de clar. Aleshores, clar, quan jo he viscut i he vist...
Gira tot el llenguatge.
No, és que arriba un moment que m'indigno. Perquè, clar, no se diu la veritat i s'enganya la gent. I, per tant, Espanya podria subministrar. En aquest moment té 6 o 7 instal·lacions gasificadores.
Que
en tota Europa n'hi ha 11. O sigui, Espanya en té més de la meitat. I no s'utilitzen? Que m'expliquin per què. Perquè hi ha una condició tremenda del gas d'allà. Sí, per què?
Hauríem de parlar de França, per exemple. Perquè França ha estat bloquejant el gasoducte.
Bueno, això és una altra qüestió. Perquè
encara ara l'està bloquejant. Perquè aquesta setmana, a la que han sortit veus, primer aquí, finalment, la ministra Ribeiro, que s'hi va acabar pronunciant, diguem-ne, i ràpidament ha tornat a sortir França.
Sí, sí,
diguem,
sí, bueno... sí, però França està autosubministrada de sobres en excés a través de l'energia atòmica, nuclear.
Sí, sí.
Però és que Alemanya, que ahir ja on surt la vergonya d'Alemanya, és concausal d'aquest problema. Perquè al Gazprom, que és la gran companyia d'estat de consellers, alguns il·lustres socialdemòcrates alemans, entre el senyor Schröder.
Principal.
Vale? Aleshores, clar, parlem clar. No enganyem a la gent. Contem les coses. I llavors la gent començarà a entendre que aquí hi ha hagut uns granujes que s'han aprofitat també des d'Alemanya. Jo estic dient estos dies, jo soc molt partidari de la Merkel, i estic dient, ara sortiran les vergonyes de la Merkel.
Sí, sí, jo també ho penso.
Bueno, sí, també sí. És que tot això... Vull dir,
perquè ella ho ha tolerat.
La gran artífex de l'acord energètic d'Alemanya amb Rússia. No només per la tradició del 81 amb Reagan. El Nord Stream 2 l'hem acabat paralitzant, però va haver d'esclatar una guerra perquè s'acabés. Vull dir que, i el projecte del Nord Stream 2 no ve de Reagan ni dels anys 80. Vull dir, ve del mandat d'Angela Merkel i també del posicionament energètic global alemany, no? Vull dir, que sabia que li arribava una canonada, diguem-ne, directa de Rússia i que li va fer, per exemple, dir no a les nuclears. Però bueno, perquè sabia...
Què passa ara, sí.
No, home, no, però vull dir...
Tindrà que posar les nuclears en marxa, no us enganyeu.
Sí, sí.
No nuclears i no carbó. Escolta, i de què viurem? Del gas de Rússia? Ja t'han posat la rotlla. Ja està el xantatge, sí, sí, sí. Que és el que deia Washington.
També jo crec que hem de ser justos, no és només Alemanya, eh? Hi ha Holanda per allà al mig, que sempre que hi ha una desavinença europea... És a dir, si arribem en el moment en què hem de convèncer a Scholz, i això, no sé, potser la Teresa m'hi pot ajudar, qui creieu que serà més difícil de convèncer? Scholz o Rutte?
Home, és que Rutte ja ens ha fet la guitza fa molts anys. Vull dir que probablement serà Rutte.
No, jo només s'ho plantejo, eh? No en tinc ni idea. Però
jo tampoc no en tinc ni idea, però ho dic per el que hem vist fins ara.
Ho dic perquè també en la Unió Europea que tenim configurada ara, diguem-ne, sí. Podem fixar-nos molt en el que ha fet Alemanya, la dependència d'Alemanya, però no és només Alemanya. És a dir, el gas arriba a Alemanya, però després quan arriba a Alemanya continua fent camí, diguem-ne, cap a d'altres països del nord d'Europa.
La
xeta la té Rússia, evidentment, o l'acord, diguem-ne, per la gestió de la xeta.
El país important aquí és Rússia, és Alemanya.
Sí, però, és que...
sí, però a l'hora de fer l'acord europeu. Sí, sí, és a dir, Rússia, diguem-ne, Alemanya, és evidentment que ja ha tingut el paper essencial, primordial, però ara que s'haurà de decidir...
A veure què passa. Sí, sí, sí.
No serà només un problema no. amb Alemanya. És a dir, no és només que Sánchez i companyia es vegin amb Scholz i si ja ho han acordat, ja està. Després aquí entrarà la resta de països de la Unió a discutir. I no sé si el problema serà només a Alemanya. Per què mires així, Manolo?
No. És que a mi, jo que sóc molt respectuós dels alemans, i que bueno, que me pareixen una gent que han sigut molt intel·ligents després de la Guerra Mundial, el que han fet.
Però amb això s'han equivocat.
No, amb això s'han equivocat.
I encara t'ho acabaré, Manolo. I també perquè la guerra, al final, també fa que tothom es miri el malic. I jo crec que hem de tenir bastant clar que el problema que estem explicant aquí és el nostre problema. I que ara mateix a Alemanya segur que estan fent tertúlies com aquesta on estan parlant del seu problema.
Sí.
No? Vull dir que a vegades també jo crec que de tant parlar-ne aquests dies el problema del gas... aquest és el problema que tenim nosaltres. I per tant l'afrontem així. No tinc gaire clar que a Alemanya el debat sigui igual. Clar. Perquè el seu problema és que si aquest gas se'n va, com escalfo casa, diguem-ne. No? I llavors, clar, vull dir, aquí...
És que jo crec que aquí hi ha una cosa, que és que aquesta guerra és la guerra que té un impacte més directe sobre la població nostra i d'Europa dels últims 80 anys. O sigui, ni la guerra dels Balcans, ni la guerra d'Iraq, fins i tot, que sí que va provocar l'alça del preu del petroli, però va ser puntual, té l'impacte i tindrà l'impacte que està tenint aquesta. Sobre la vida quotidiana nostra.
Sí, sí, sí. Manolo, que t'he tallat.
Quan un analitza les peces del joc, se'n dona compte de que s'han cometut errors molt, molt determinats. I Alemanya ha cometut errors molt determinats i ens ha portat a Europa a una crisi brutal, brutal, d'energètica, però com a derivada d'una ideologia radical ecologista. Cuidado, eh? I ara ens donaré la clau. Me la van ensenyar els alemans, a la cancilleria de Bonn. Ja parlo de Bonn, encara no parlo de Berlín. Hi ha el ministre conseller en un esmorzar i ja em vols explicar el tema. Clar? Què està passant a Alemanya? Alemanya està pobra en moltes coses. Alemanya ha tingut necessitat en moltes coses. Clar? Després d'una guerra mundial destructora, ha tingut necessitat en moltes coses. I clar, ells han trobat que en un moment determinat necessitaven garantir certes coses. Què va fer la comunitat internacional que va condicionar la pau després de la guerra mundial? Les potències van dir una cosa molt clara. Prohibit a rajatabla el Partit Comunista en Alemanya Federal. Està en la Constitució. No pot existir. Què van fer els comunistes astuts alemans? Pegar-li la volta al calcetí, al mitjó. No, escolta, nosaltres no. Nosaltres som ecologistes. I han implantat l'ecologia. No, hi ha un llibre, d'un autocar, no recordo jo, que vaig llegir fa uns 30 anys, que es diu Vers, en francès. Vers l'Equatrième, Rage. I el quatrième Reich era aquest tema. És a dir, la suplència, la substitució de la, del comunisme militant pel ecologisme, que eren els comunistes que militaven aquí. Jo, per exemple, en retingudes, no. Vaig tenir una conversa una mica enfrontada. El Parlament Europeu amb el senyor Convendit, se'n recordeu qui era Convendit, el líder del maig del 68?
Sí, sí.
Alemà.
Sí.
Alemà.
Eurodiputat.
Eurodiputat. Alemà i comunista. I allí el va defendre a rajatabla l'ecologia i l'ecologisme. Per tant, nosaltres som víctimes d'una filosofia que s'ha imposat fundamentalista des d'Alemanya, però no veran més el Partit Comunista.
El capitalisme s'està fent d'hora amb l'ecologisme, eh, Manolo?
No, no,
també,
no.
També
no,
t'ho diré,
no,
ara no, mateix no hi ha res més capitalista que ser ecologista.
No, eh? no sí, Pol, sí, si totes les coses tenen derivades, no t'enganyes. No hi ha pistonada gratis, eh?
Teresa.
Per acabar, només vull dir que el mestratge del Manuel sobre el terreny durant aquests anys històrics és important escoltar-lo, i que nosaltres, potser els periodistes, el que ens hem equivocat és, durant tots aquests anys, amb no fer tertúlies com aquesta, com la que ara es deu estar fent a Alemanya o a França o a Holanda, més globals, valorant la Unió Europea, que les hem fet massa locals. Això és un tema que deixo aquí, perquè a mi em sembla que ens mirem al melic i que no ens l'hauríem d'haver mirat si realment haguéssim tingut un esperit més europeista i potser no tant català, espanyol, francès, etc.
Teresa Carreras, Manuel Milian, David Miró, moltes gràcies.
A tu.
Bon cap de setmana. Que
igualment.
Vagi molt bé. Amb publicitat i més coses al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passeu, Mercè Raga, que si no aneu tard i abans dieu que és culpa meva.
No, ui, ui, és que avui és molt tard.
Avui és molt tard, sí. Espera. I és culpa meva, a més a més.
Avui
bon
sí.
Dia, Mercè Raga.
Bon dia.
Bon dia, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Va, poseu-me música per acabar la setmana.
Ràpidament. Jo ja t'aviso avui, Pol, t'aviso, que avui tindrem un duel de versions d'alçada.
Ah, espera.
Ui,
un moment,
ui, ui.
Un moment. Home, no, que un petó i una abraçada i que recuperi
sí.
el Rafa Bora, vull dir que...
Que ens estarà escoltant, segur.
Sembla que... Jo crec que la grip l'ha atrapat, mira què et dic.
I tu creus que és la grip?
Sí, bueno, perquè com que està corrent, com està corrent...
N'hi ha tanta.
I n'hi ha tanta, sí, doncs...
No, no, una abraçada immensa, Rafa.
Que
es millori. Bueno, igual que la tarda, igual de fer el programa, vull dir que sí que ara al matí no ha vingut per veure fer la secció perquè anava al metge, no sé què, igual el metge li diu, mira, pren-te un...
Qui farà el camí,
Paracetamol i cap a la... Bueno,
igual te toca.
Potser em toca a mi o potser el metge li diu al Rafa, Rafa, ibuprofeno i a la ràdio.
Ell ha encantat,
que això també podria ser que
sí,
passi.
Sí, sí, sí. I ell, jo crec que ho firma, això, eh? Bé, en tot cas, va, posem una... Li dediquem avui, si et sembla, Lost in Translation a ell, perquè és una cançó d'aquelles. Per mi, és una de les meves cançons preferides. Només us dic això,
oh, sí?
Eh? Sí. Avui fa 5 anys que moria Chuck Berry.
Home.
I, clar, aquests grans clàssics del Johnny B. Goode.
Les versions són de dos grans, però déu-n'hi-do l'original, eh? La primera és del 1979 i la va fer l'Elton John.
Estan molt a prop de guanyar Olga Vallejo aquesta setmana,
ets molt d'Elton John?
Sí. No, Elton John no.
Jo sí.
Tu sí?
No, no, jo ja t'he dit el teu sí.
Ah, però no ets molt del que ve ara.
No, crec que no. Que és ara? Que jo, quan ho he llegit, perquè no ho he escoltat...
No, fes.
S'ha d'escoltar.
No.
Sempre hi ha sorpreses.
I fixa't tu, Pol, jo no sé si... I Olga, aquesta cançó que estem escoltant surt en una de l'escena...
Però aquesta versió...
Aquesta t'ha agradat.
Està molt ben aconseguida.
Surt en una escena d'una pel·li, que jo crec que és una de les preferides també del Rafa, i per això li agradarà. Regreso al futuro. Saps del Marty McFly, que toca... Va, jo vaig cap a la meva versió. Sens dubte, avui ens ha tocat un duel d'alçada, Olga Vallejo, perquè la versió que porto jo, Pol Marçà, també és una de les millors.
A veure.
I és que és la del cantant Tom Jones interpretant Johnny B. Goode. Ho tens complicat avui, eh?
No, ho tinc complicat.
No?
Jo ho sabria ràpid. Tu què tries?
Olga Vallejo, campiona de la setmana.
Oh, en sèrio?
I allà em diuen que no.
Gràcies.
Oh,
m'encanta. Jo hagués dit Tom Jones, però m'encanta que hagis dit Elton John.
A veure, a veure. Està bé.
Clarament.
Digna guanyadora, eh? Sí. Que tinguis bon cap de setmana igualment. Pol Marçà, encara que no m'hagis donat el punt a mi.
Ha costat tant arribar aquest cap de setmana.
Sí? Ah, però ja està, ja hi ets. Ja el tens aquí.
I nosaltres gairebé.
Ah, sí.
Vosaltres gairebé ho teniu. Va, que vagi molt bé. Fins dilluns a les 8.
Gràcies.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen de 2:15. David Serra, què et passa? Tens calor ja?
Ja?
Fa molta calor.
No, fa bastant de calor.
Va, José, posa'ns una mica l'aire, sí. Ai, que... Avui feia molt bona olor, eh? A l'estudi en general, quan hem entrat.
S'agraeix.
Clar, és que hi ha la tertúlia, que és intensa.
Sí, a vegades...
Al matí a Ràdio Estel. I avui, mira, no sé, m'ha entrat... Va, sigui com sigui, avui és divendres.
Avui us dic que no em trobo bé.
Per què? Què et passa?
Què tens?
Ara us ho explico.
Ai, Déu.
Mare meva.
Té alguna cosa a veure a Rosalia o no?
Tinc un empatx.
De Rosalia, no? Doncs espera't, David.
Sí que fas com mala cara de...
No, però si fa bona cara el David, sempre. Va, avui és divendres 18 de març del 2022, Dia Internacional del Son. Atenció, no?
Potser per això. Potser per això.
Ara ho entenem. I, David, deies que té empatx. Empatx,
eh? Tinc empatx.
Va, avui salutació especial a...
Bon dia, amor meu. En moments difícils, sempre... Ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però, bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.
No, és la Consuelo, eh?
No, no, la... espero que hagués... Ja m'hauria agradat que hagués sigut la Consuelo.
Qui era malo? Aquesta dona?
No sabeu qui és?
No.
No heu fet els deures, eh? Ah, l'Olga i jo sí que els hem fet. És l'àvia de la Rosalia. Ah. És l'àvia de la Rosalia. Ah. Aquest missatge s'inclou al final de la cançó Genís, que la cantant catalana doncs, dedica per ser el seu nebot, i al final trobem aquest fragment de... Saps aquests àudios que ens fa la Consuelo? Mira, plinc, que ha arribat un WhatsApp.
No. Que
és l'àvia de la Rosalia.
No, no ha fet res.
Hem sentit un clic. Sí.
S'ha
cantat David Serra.
L'he posat en
I
silenci.
A mi també et dic, no t'havies de comprar el caset de la Rosalia i hauries de saber doncs, que hi ha aquest missatge.
No,
l'he posat, però se m'ha...
Ha ratllat allò que...
T'has quedat sense boli.
No tenia cap boli Vic.
Bé, en tot cas, us sembla... Va, presentem el programa. Presentem l'equip, a la producció, al David García, per ser el programa 128, a la vida pràctica... Ai, a la vida pràctica. Francesc Marginet, alias Quico, encara que a alguns no els agradi. Al món virtual, a les xarxes socials, i tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Ah! Vinga, va, que avui a les 11 saludarem el fotoperiodista Jordi Borràs, que acaba de treure el llibre Tots els colors del negre, un llibre que parla de l'extrema dreta a Europa del segle XXI. Volem conèixer de prop el seu punt de vista, també, això com dèiem, a partir de les 11. La Piberna també estarà demanant-nos la paraula, avui la paraula no podia ser una altra, mestra. Arribarem a les 12 amb la matrícula oberta, l'espai d'educació. Avui la Olga bé, ens ajudarà a entendre una mica fins a quin punt és important, no?, la música, sobretot en l'època de la infància. Quin és el seu paper? La Harke posarà la lupa a la Hibernation Festival, que és un festival d'Andorra que uneix esquí amb música electrònica i que tindrà lloc aquest cap de setmana. També tindrem a la Neira, amb el I tu què mires? Avui l'Helena ha recopilat algunes de les coses més boges, atenció, més boges, que han fet els fans per salvar un programa de la seva cancel·lació. L'Anna Priscila Magrinya, amb el Tot està connectat, intentarem avançar, David, no sé si podrem, en la teoria dels 6 graus de separació... que és el seu mantra, i també tindrem a la Maria José Mendoza en el programa d'avui, la guru de l'amor de la casa, que ens parlarà de l'abisme de l'amor, com ho diu ella. I acabarem programa amb la lupa de cinema del Serra, avui dedicada al Padrino, Francis Ford Coppola, que aquesta setmana, David, 50 anys.
Sí, crec que va ser, no sé si dilluns o dimarts.
Bé, doncs en farem una repassada avui a la part final del programa. També tindrem la resolució de la freqüència madurada amb el nom del guanyador o guanyadora de la cistella Caprabo. Ja porto dos dies que m'ho deixo, eh? Va, queda't amb nosaltres de passar aquest matí de divendres al matí a Ràdio Estela. Olga, com estàs?
Bé, bé.
Avui de divendres, d'unes ganes?
Sí.
Que arribi ja el cap de setmana o no? Com esteu vosaltres?
Necessitada.
Molt bé.
De cap de setmana, molt.
Sí, amb ganes d'inrissos, home, aprofitant que fan el festival d'humor.
No?
Sí, i tant, i tant.
Jo demà sí que faré uns inrissos.
No, el sofà, tu, des de casa.
Vaig a la pelu.
Això... Te'n vas a la perruqueria?
Sí, vaig a fer-me uns rissos.
Per les metges?
Sí. Oh, no.
Extensions.
Mare meva.
No, demà em toca... He d'anar a visitar una botiga d'aquelles grans.
Ai, sí? Que et fa muntar.
Que hi ha mobles.
De mobles, anava a dir-te.
I que hi ha molta gent.
I que després tu has de fer tu tot a casa.
Sí.
Per això estàs així com cansadot i una mica
ja
batut.
Ja estic cansat abans de fer-ho.
Amb la previsió...
Sí. Però podem compartir el que nosaltres avui hem convidat el David Serra a que vingués a fer, doncs, a... Bé, un veure, no?, després del programa.
Sí,
i què ens ha dit?
Que no. Que se'n va cap a casa.
A veure, tampoc
això
ho he dit.
Això no és fer equip, David Serra.
Tampoc
això
he dit que no.
Sí.
No.
Ha mogut els braços.
Oi, tant,
no. Que se'n vol anar a casa al sofà.
I ja està, tot el cap de setmana. Va, tu t'ho perds.
I tant.
Vallejo, com estàs? Ja ho m'has dit. Bé, què? Anem a la zona Vallejo? Va, que anem tard. Aquí posarem una mampara, entre altres dos. Els oients no ho veuen, però entre la Marta i el David posarem una mampara. notícia que t'hagi tret la son, si existeix.
Doncs la guerra, 23è dia, que aquí anem comptant dies com si ara siguéssim d'estar allà. Amb les dades d'ahir, gairebé 3.200.000 refugiats. Putin segueix atacant civils a carnissa, llegim a diferents diaris. Ahir, Volodymyr Zelensky va retreure un discurs al Bundestag que no estan fent prou els alemanys per parar la guerra. Va apel·lar la seva responsabilitat històrica. El que està aconseguint és que tots els dies parlem d'ells, perquè moltes vegades van passant els dies de guerra i ningú diu res, i un dia apareix als Estats Units, l'altre dia al Bundestag, i seguim parlant i tenim ben present que hi ha una guerra, que això és important, sobretot pels ucraïnesos. Sobre les reaccions que està generant aquesta guerra, vull parar atenció al que ha dit un senyor que del nom li diré bé, el cognom ja no tenim tan clar, es diu Arnold
Schwarzenegger,
aquest.
Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my...
És un vídeo que va penjar ahir al matí l'actor, el Mr. Universe...
Digue-li com es diu aquí a casa.
Negre.
Schwarzenegger.
Això sí que ho sé. Schwarzenegger. 9 minuts de vídeo.
9?
9 minuts.
Però...
M'ha fet mandra, però l'he mirat
sencer. Val la pena.
Val molt.
Perquè a més explica anècdotes que li han passat amb ell i la seva relació amb Rússia, un ídol que tenia d'infància, i és molt i molt interessant.
Està subtitulat en rus i en anglès. Comença explicant això, la seva fascinació pel Yuri Petrovich Vlasov, el primer home que va aixecar 12 quilos.
Uau.
No.
200. 12 també puc jo, perdó.
12 quilos. Com a ídol, com a referent.
200 quilos de peses per sobre el seu cap. I els seus lligams amb Rússia. O sigui, primer se'ls guanya, no?, i després els diu, un moment, que Putin no us està explicant la veritat, us està enganyant, aquesta guerra és il·legal i que sapigueu que això no us representa a vosaltres com a poble rus.
I jo, el que seguim amb el que explica de la guerra, del que s'està explicant de la guerra, recomanes avui un article de l'Ara.
Es titula Com expliquen els mitjans xinesos la invasió a Ucraïna, perquè, clar, sabem què passa a Rússia, no?, que els diuen coses que potser creiem, almenys pel que ens explica nosaltres, que no són, i a la Xina. Doncs sembla que Pequín s'ha sumat a la campanya de desinformació russa i publica tota mena de faules per justificar la guerra, segons la corresponsal a Pequín de l'Ara. Ha desaparegut qualsevol informació relacionada amb la invasió a les xarxes socials. Els primers dies n'hi havia, però un parell de dies hi van desaparèixer. Les paraules invasió o guerra, res de res. No està al vocabulari dels portaveus del govern, i la censura de la Xina ha creat un discurs on els Estats Units són els responsables d'atiar la guerra i Putin, clar, pobre, només intenta defensar-se i salvar la població russa d'Ucraïna, perseguida, això sí, pels nazis i Occident.
I avui es torna a canviar de qüestió la normalitat dels centres educatius després de 3 dies de vaga de mestres.
El president aragonès legitima el conseller d'Educació com a interlocutor amb els sindicats. Em quedo amb el titular de l'Ara. Educació publicita el nou batxillerat sense consultar abans els centres. I és que el Saló de l'Ensenyament l'estan del departament i hi havia informació amb l'esquema de com serà el futur batxillerat, però el més sorprenent és que els centres ja fa setmanes que estan demanant al departament que els enviï la informació per fer-hi aportacions i sobretot per orientar els alumnes que estan a l'ESO, en especial els de quart d'ESO, i res de res.
Res. Què t'ha indignat avui, res de res?
No, sí. Les declaracions de Núñez Feijóo, el proper president del PP i actual president de la Junta de Galícia, que va dir que quan un pare mata els seus fills a causa d'un problema amb la seva parella no és un cas de violència masclista, que és violència intrafamiliar, que és com la ultradreta li diu a la violència masclista per no reconèixer que és violència masclista. Després va rectificar Twitter i també va dir que ningú dubti que lluitaran contra totes les violències i no faran ni un pas enrere a la lluita contra la violència masclista.
Sí. Piu. Què t'ha agradat molt?
Doncs veure que la Rosalía està tot arreu. Mira, la televisió, els diaris, els digitals, en parlem. És poc habitual trobar una notícia relacionada amb la cultura, perquè futbol molt, política molt, i cultura, doncs la Rosalía està tot arreu. Aquesta mitjanit, Hora Nostra ha presentat el seu nou disc, Motomami, al seu canal de TikTok. Són 16 cançons.
Serra s'ha aixecat la taula i està ballant.
Està marxant.
Sí, sobretot ballant, això, que té un ritme.
Escolta, però és com un directe, no?, que fa. Sí. A part, aquesta cançó comença, no?, amb càntics al seu nom.
Sí, sí. Bé, es diu Sakura, és l'última de les 16 cançons. Per qui sigui molt de Rosalía o tingui curiositat del que diu l'entrevista en La Vanguardia o El Periódico, ja sé que te l'has llegit totes, David, a l'Ara diuen quines són les cinc cançons les clau del seu tercer disc. La Rosalía, alguna de les declaracions, per exemple, diu que l'àlbum es reflecteix que ha estat reescoltant clàssics del reggaeton, que és veritat, però el disc hi ha molt més que reggaeton, perquè això que estem sentint no és reggaeton.
Una altra bona notícia...
El reggaeton en marxa lenta.
Com?
A velocitat lenta. Han fet amb el disc allò de les revolucions i és el reggaeton.
Rigotón. Una altra bona notícia relacionada amb la cultura.
Que comença l'any català Roca, demà faria 100 anys, farà 100 anys del seu naixement i si estigués viu hagués fet 100 anys. És considerat un dels fotògrafs europeus més importants del segle XX. Demà a Valls arrenca oficialment la commemoració de l'any i hi haurà activitats, conferències i exposicions i la Cirereta arribarà el 2024 amb una gran exposició antològica al MENAC.
Què t'ha cridat l'atenció, Ola?
La contra de La Vanguardia. Entrevisten a l'escultor tèxtil Sergio Roger, creador d'un art ben singular, que ni grans declaracions ni coses espectaculars, però a vegades val la pena sentir un discurs normal i corrent, però curiós. El resultat és del que fa, del seu art, és un material tou i càlid que té un volum dur i fred. Apareix a la foto amb les seves creacions, que semblen columnes jòniques, i resulta que són fils de lli. Explica com de petit volia ser negre, que això és graciós, va fer videoart... que ara tens ganes de llegir-te l'entrevista. Doncs ara no t'explicaré perquè volia ser negre, te la llegeixes. Va fer videoart per acabar reconnectant amb el material. Té el taller al Barri Gòtic de Barcelona i d'aquí poc l'Hotel Alma de Barcelona també exposarà al vestíbul les seves peces. Molt poètic. Acaba dient que som tèxtils. Ens embolcallen amb un drap quan naixem i mortalles quan morim.
I què t'ha agradat saber aquest divendres?
Que hi ha una nova teràpia que, tot i estar en fase experimental i no es pot oferir als pacients, suposa un avenç perquè la immunoteràpia funcioni contra el càncer de mama, un tipus concret. Ahir es va publicar la revista Nature Cancer, la recerca impulsada per Antoni Salià Terrassa de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Fins ara han aconseguit la curació completa de ratolins amb metàstasi. Són uns resultats sense precedents que transformen tumors que no responien a cap tractament en tumors curables gràcies a una proteïna, que és la LCOR, que permet que les cèl·lules malaltes puguin ser destruïdes pel sistema immunitari.
Déu-n'hi-do, molt bon avanç. Acabem amb una estrena a la petita pantalla, et sembla?
Avui arriba a Movistar Plus la segona temporada de La Unidad.
Marcos?
Un equip de policies especialitzats en la lluita jihadista que veuen com es converteixen ells en l'objectiu. La primera temporada va ser la millor estrena de la plataforma el 2020. Els creadors són Dani de la Torre i Alberto Marini. Són 6 capítols de 50 minuts.
I està molt bé.
Sí. La imatge del dia.
A mi la primera em va agradar molt.
Nois, la imatge del dia, David, concretament, i dius que és la imatge de la setmana també i possiblement del mes.
Vaja, sí. Sí, dic.
L'ha agosarat, eh?
Sí, estava de bon humor en aquell moment. És una de les imatges més maques, jo crec que de les més maques que he comentat aquí.
Caram.
La portada de la revista Time d'aquesta setmana, dedicada a Ucraïna, ja ho ha fet en altres ocasions, però en aquest cas ho fa la resistència del país davant l'ocupació russa. La foto és la d'una nena ucraïnesa de 5 anys, la Valèria, que juntament amb la seva mare fugi de la ciutat de Kryvyi Rih cap a Polònia.
Ah, sí.
Ja és a Polònia. Kryvyi Rih. Sí, la coneixes?
Sí.
La Valèria o la ciutat?
No, Kryvyi Rih.
Ah. Dilluns passat, l'artista francès G.A.R.
No. Noi, com? No t'ho han posat fàcil, eh? Avui no, David.
Com es diu l'artista francès G.A.R.?
Potser és Junior. No sabem.
Bueno,
no.
Junior.
Tu com ho diries?
L'artista francès Junior.
No, un artista francès, que has dit jo.
Sí.
Un artista
francès. Aquí seria. Ho he dit, però és que quedarà així com pobre. Va fer una espècie de performance espectacular amb aquesta fotografia. Va desplegar un llençol de 45 metres de llarg, que era la silueta en blanc i negre de la Valèria, i un centenar de persones la va desplegar a la ciutat de Lviv, i el resultat és espectacular.
Molt.
De veritat, val molt la pena que el veieu. La foto la podeu veure, lògicament, a la revista Time. El muntatge és el compte de la revista Time, que és en moviment, i també l'hem penjat al Matí Estel.
Perfecte. No, la veritat és que ara l'estàvem mirant amb la Ola i és impressionant,
molt, molt
David. És veritat que podem ser agosarats, en aquesta imatge del dia. Vinga, va, que avui cap a on anem, Marta? Fins a Austràlia has viatjat com a corresponsal per parlar-nos, atenció, d'una ovella que es podria dir que ha tornat a néixer. Pobreta, què li ha passat? A veure.
Primer de tot, vull, clar, aquí a Austràlia són 8:45 del vespre,
jo et pregunto si estic fora d'horari laboral, si aquestes hores les cobraré...
Computen.
Sí, si les cobraré extra o això, això... com ho han de...
Extra,
han de
extra. Tira, tira.
Ex. Bueno, val, d'acord. He volat gairebé...
La matinada estaves treballant.
Tot, no paro. Quan
dormíem, estaves treballant.
48 hores al dia. He volat gairebé 22 hores, inclosa escala a Dubai, per cobrir la notícia del dia. I és que on em trobo, a prop del Mont Alexander, a Austràlia, s'hi ha trobat una ovella que feia 6 anys que estava perduda.
Està estressadíssima, no m'estranya. Això podria ser una cançó al Moto Mami,
està
no?
Està bé, eh?
Aquesta és la notícia?
No, és la notícia aquesta. Només és una dada important per posar-vos en context, no? Feia 6 anys que estava perduda. Clar, la pobra ovella, ningú l'havia esquilat durant aquest temps, i ha acumulat, atenció, 40 quilos de llana al cos.
Quina calor.
Sembla un xuxu de crema gegant, perquè us en feu una idea.
La volem veure.
Clar, tenint en compte que un jersei pesa uns 500 grams, amb 40 quilos se'n poden fer 80 de jerseis. No sé, tocarien a dos jerseis més o menys per cap per tota la plantilla de Radio Estel. No sé, què us sembla? Aniríem tots com equipats, no?
Està bé. Em sembla molt bé. El mateix color.
Però molta calor.
Sí, però ja va bé l'hivern, aquests dies rúfols que fa.
I què han fet amb la pobra ovella al final?
Doncs
l'han esquilat o no?
L'han esquilat, l'han alliberat dels quilos i quilos de llana i brutícia que duia acumulades, i ara l'ovelleta, que han batejat per cert amb el nom d'Àlex, viu feliç al santuari d'animals d'Edgar's Mission. El vídeo, per cert, de l'esquilada el podeu veure al Facebook del santuari. Veure l'ovella neta i polida després de tants i tants anys carregant tant pes és molt satisfactori. Saps? És d'aquells que et fan sentir bé, perquè a més, pobreta, se la veu contenta, comença a fer salts. Per cert, si us porto una mica de llana, aprofitant que sóc australian, sabríeu fer alguna cosa? Jerseiets o gorrets de llana?
Jo en sabia.
Sí?
Ho dec tenir perdut el cervell per alguna
banda. Doncs mira, t'emporto un parell de quilos, Olga.
Gràcies, sí, que per com... cert, ha estat mitja vida, aquesta ovella.
Sí.
Diuen de 10 a 12 anys. És tristíssim, eh?
I des de que va néixer ja es va escapar i mira, fins ara.
El vídeo de l'esquilada, per cert, és més llarg que la pel·lícula Lo que el viento se llevó. Els quilos de llana per esquilar.
Més que Batman.
Ah, mira, més que Batman, exacte, és el que deia.
A més que Batman, sí.
Lo que el viento me esquiló. No? Seria el títol?
Sí.
Va, que no ha estat cap sorpresa, David Serra. Gràcies, Marta, torna aviat.
A tu, vinc.
Rosalia, no? És el tot tendència d'avui, el seu nou disc, Motomami, no s'ha dit prou. Són tendència a Twitter, aquí i a tot arreu.
A Saturn també ha arribat la promoció i presentació del disc de Rosalia. Faig aquesta peça com a recomanació, eh? No per voluntat pròpia.
És un disc sol·licitat, mai.
Ara sí, és disc sol·licitadíssim. Jo no em refiaria massa, però, de les tendències a Twitter.
Per què?
Perquè, per exemple, avui continua sent tendència Sant Patrici.
És que han allargat. La nit han allargat.
A Vila-real.
Però el Vila-real,
que no sabem, no ens en recordem ni quan van eliminar la Juventus.
Quan va jugar?
Ahir?
Ahir no, ahir va jugar el Barça.
Abans d'ahir.
Dimarts, diu el José.
Dimecres.
És que com que el Juventus juga el Ronaldo...
Tu has dit... Juventus.
No, el Ronaldo
no. Ronaldo no juga al
Juventus. Com que no?
No, el Manchester United.
Esteu segurs?
Sí, sí. Sí.
Per cert, bueno. Per què a la Juventus de tota la vida se li diu ara Juventus? O la Juve?
La
Juve. Hi ha gent que li diu la Juventus.
Com l'hauríem de dir?
Juventus, no?
Juventus.
Com sempre.
Com Schwarzenegger.
Com Schwarzenegger.
No sé, li podríem preguntar a Rosalía.
Pregunta-li a Rosalía.
O al Gabriel. En parlaré... Va, sí que parlaré del gran moment que va protagonitzar, perquè jo sóc objectiu i quan les coses es fan bé, es fan bé.
Molt bé, tens crítica.
Ahir va sortir el programa L'Hormiguero i el vídeo s'ha fet viral. Rosalía va sortir al carrer fent-se passar per una reportera i no se la reconeixia, eh? Duia una perruca rosa, lentilles, ulleres... I preguntava a la gent, doncs, sobre la música d'aquí.
Sí, les dents...
I les dents, les se les tapava, no les ensenyava.
Aquella mena
no se li veien aquella cosa, aquella
brutícia. Fangonieta, allò, sí.
Allò fangonieta, sí. Doncs preguntava sobre la música d'aquí, de Rosalía, clar.
Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta?
Claro.
Ok. ¿Qué te parece Rosalía?
No sé, no soy su fan.
Però sois fans o no sois fans?
Molt bé. Anem a la següent. La bona és la següent.
A veure, què passa?
Perquè, clar, ho va fer molt bé, Rosalía. Si no triomfa la música, jo li veig un futur a la televisió o al cinema, fins i tot, eh?
Home, ja ho ha fet, no?, amb el Pedro Almodóvar.
Sí, amb el Almodóvar, a Volver.
Sí, sí. Ah, sí? Sortia a Volver?
Sí.
Era molt joveneta, no?
Allà netejant roba un riu,
no? Comença tot.
Total, que és un dels moments més divertits quan una dona, sense saber, lògicament, que està davant de Rosalía, li diu això.
Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese y claro, parece que cantan. ¿Que oyen gusta ese estilo de música a los niños? Sí, pero todo por el ritmo, nada más.
todo por el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si te digo que me digas tres canciones de Rosalía, ¿cuál me dices?
La de los diamantes, esa, y yo qué sé qué más. Es que a mí no me gusta.
¿La del diamante y marfil?
Puede ser, pero es que no me gusta
pues
Rosalía.
Pues Gucci, diamante y marfil.
Ay, se arranca a cantar,
puede
también.
Puede ser.
Puede ser.
Però no, no, no la reconec.
No pilla que és ella.
Però atenció al nou concepte musical, al nou gènere musical, a la nova tècnica, que és l'autotúnel.
Te ponen el autotune en ese.
Ese. El següent no cal, perquè queda una miqueta així lleig i masclista. Sí que acabaré quan desvetlla la gent, doncs, que realment és Rosalia, hi ha una dona que no, realment no s'ho creu i fins i tot gairebé li demana disculpes perquè ha estat una miqueta crítica.
No, que soy Rosalía, encantada.
Tú no eres Rosalía.
De verdad.
No me jodas.
Me he puesto una peluca y todo. Muchas gracias. Has dicho cosas muy bonitas. Me he vestido diferente.
Pero entiendes que no te he criticado para nada.
No, 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 para nada. Crítica
se me ha escapado, se me ha escapado.
De verdad. Me he puesto lentillas y todo. Muchas gracias.
I li diu tra-tra quan se'n va.
Ah, li ha dit tra-tra.
La dona, sí.
No t'he criticado, eh?
No t'he criticado per nada.
Per
escolta,
nada.
Però ho ha fet bé.
No, ho ha fet molt bé.
Ho has de reconèixer.
Ha caigut molt simpàtica.
Vinga, va, 5 minuts i ens situem al punt de les 11. Arriba la freqüència madurada del divendres.
I el
aquell
busset.
Moment no el deixem, el busset.
Per dilluns.
Per dilluns, sí, que
està amb l'ovella. Ara ja la dosi d'animals ja l'hem cobert.
Ja l'hem cobert avui. Misteri sonor diari, què?
Sí, mira, avui és el dia dels nassos vermells. No sé si ho heu notat, el carrer en va ple, gent amb nas vermells.
Avui és el dia dels nassos vermells.
No ens referim a Boris Johnson, que a vegades sí que és veritat que li vermelleja una mica el
nasset. És de fa molta fred a Londres. Sí.
Però qui porta nassos vermells tradicionalment?
Charlie.
Els pallassos, qui?
Charlie Rivel.
Charlie Rivel.
És la resposta a la pregunta, oi?
Pallassos i les pallasses. Mira-les. Ja comencen a desfilar. Mira, Francesc, el productor, també com balla. Fa bé. Per això, què esteu escrivint?
No, que m'he equivocat. Res, va.
És que després no escolteu la pregunta i us poseu nerviosos. Em perdeu. Sort de l'Olga. L'Olga sí que està concentrada.
Ha fet un error i no me n'he donat, jo.
Que he dit River en comptes de Rivel, tira.
Jo he dit Riven.
No ho sé, és igual.
Va, per això avui us preguntem, aprofitant que és el dia dels nassos vermells, quina és aquesta pallassa catalana? La primera pista és una de les habituals intervencions de l'humorista a l'Està passant de TV3.
Escolta, i per què somreies mentre Leonardo et pintava?
Pues eso pregúntale a Leonardo. Que havia de posar, em va dir, mira, jo... Et pago 20 monedes d'oro.
Sí.
20 monedes d'oro.
L'hora.
Però clar, que no m'ha dit que havia d'estar 5 putos segles. 5 putos segles con la sonrisa misteriosa.
És una crac. Ens agrada. L'hem tingut aquí a...
Ha visitat el matí, ha estat aquí passant el matí.
I un dels seus personatges sona igual que l'àvia de la Rosalia, hem de dir-ho.
No. És veritat. Però aquí és a la ràdio, aquí l'escoltàvem, l'Està passant fent de Gioconda, que divertidíssim.
I aquesta música de fons?
Perquè Gigi D'Agostino es retira i he aprofitat també aquesta efemèride. Va, si des de casa ja sabeu de quina pallassa, de quina humorista es tracta, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic a la Mercè, que cada dia en rep més, cada dia tens més feina. Mercè, al doncs, final hauràs de deixar... de presentar el programa per dedicar-me
exclusivament, perquè hi van arribar com unes estampides.
A respondre correus al matí@radioestel.cat.
José.
Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar.
Està molt empatx, ja, el David Serra.
No,
però avui li hem de pujar al Fader aquesta cançó. Es diu Como un G. És que, de fet, a la taula de redacció...
Comando G, eh?
No, Como un G. Jo ara t'ho explico. Sabia que em preguntaries, però per què como un G? Doncs, a veure, per què Rosalia es refereix als G? Saps què són els G?
No.
Doncs els G és aquesta paraula anglesa que és gangsta, Marta, no? És una vulgarització del terme gangster.
Ah.
I d'aquí que fa referència a aquesta cançó. Per mi és una de les millors del disc.
Quina referència.
Com un G, com un G. Es pronuncia com un G. Amb la Olga Vallejo hem compartit que és una de les millors. Va, prou vosaltres dos, us separarem de debò. Amb ells, amb ella, arribarem al punt de les 11, escoltant aquesta cançó, i després la Giró i el Toscano ens posaran el dia amb els principals titulars. I aquí, al matí a Ràdio Estel, Jordi Borràs.
Solo l'amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes. tener, mejor déjalo ir. Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. No me enamoro de nadie, jurado como un G. Ni escribo canciones de amor, pero en esta me doblo por ti. Donde me acogió la noche me perdí. Los faros de los coches me llevan pa' ahí. Donde me acogió la noche me perdí.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.